Benvinguts un dia més al podcast dels Premis Preludi amb les millors sardanes del 2025. Soc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Avui ens endinsem de ple en la categoria musical, amb un capítol que posa el focus en la sardana com a llenguatge viu, capaç de dialogar amb la tradició i alhora d'obrir-se nous camins sonors. En aquest capítol revelarem tres sardanes més perquè El Tamborí, el jurat, escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per fer aquest viatge ens acompanya el nostre jurat, Antoni Ros Marbà. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Xavier Pagès Corella, què tal?
Bon dia, Arnau, què tal?
I Francesc Assú, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia, gràcies.
Abans de presentar les tres sardanes d'avui, recordem als que ens escolten des de casa que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat que tenim aquí a la taula. Què en podem esperar avui, Francesc, de les sardanes que tindrem en aquest episodi?
Bé, doncs una mica semblant a... El programa anterior són tres sardanes d'autors absolutament consolidats, tres sardanes que són de diversitat d'estils i que jo crec que compleixen plenament amb el que sempre hem dit aquest jurat, que siguin sardanes que ens toquin, sardanes que ens ofereixin camins nous, sardanes, en definitiva, que ens donguin expectatives bones per poder fer la tria i per poder-les escoltar, sí.
Molt bé, doncs, si us sembla, procedim a escoltar-les. El responsable de la tria d'avui serà Antoni Ros Marbà. Així que comencem, Antoni. Quina és la primera sardana que tenim per avui?
La bona llavor del mestre Soler. La veritat és que no sé si aquest títol ja en aquí no vol dir que hi hagi un misteri, però que ens vulgui més o menys suggerir que nosaltres mateixos féssim una imatge del que possiblement vol dir la mestra Soler.
Deixem precisar que és una obra del compositor i trombonista Esteve Molero.
Sí,
justament ell és l'autor de la peça.
Que ja el conec, és un... És un músic, per exemple, que va fer coses excel·lents en el terreny del jazz, per exemple. Però també veritablement que l'hem vist que en quant a compositor i a treballar per la cobla, doncs veritablement té molt que dir.
Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
Aviam,
la bona llavor del mestre Soler.
És molt curiós, aquesta sardana, que evidentment, a l'inici d'aquesta sardana, és una sardana, diguem-ne, que comença una mica amb com una de tocs, pam, tim, tam, pam, 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 que és això, podríem dir, és una mica que mena d'introducció, que són d'un, dos, tres, quatre, cinc o sis compassos. Curiosament, aquesta sardana després comença amb un mi menor, però que després ja no apareix. Que després desapareix i després... Aviam, no és una sardana. Jo tinc aquesta tonalitat de mi menor. Jo, possiblement, n'hem sentit alguna, no sé si vosaltres, però no és una tonalitat massa freqüent, precisament. Jo diria que no. Però la sardana és una sardana, no sé si hi ha aquesta llavor del mestre Soler, és una sardana on l'esperit és cantàbil. L'esperit és deixar que flueixi, diguem-ne, tota una part cantable de la pròpia música. Els elements d'aquestes melodies, diguem-ne, són molt senzilles i en el mateix temps podríem dir de molt bona factura de la música catalana, de certa manera. Jo crec que entre el diàleg que hi pot haver, entre el que ens deixa els curts i el principi dels llargs, després segueix un mateix tipus de tònica. No cal possiblement que ens endinsem més, perquè possiblement la pròpia audició de la sardana ens pot guiar en aquest discurs que hi ha, evidentment, que podríem dir el ritme intern que hi ha, pam, 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 per exemple, que moltes vegades que no és un ritme típic que coneixen totes les sardanes del típic tots som pops o pop pop o pop som tots, eh? Pom, 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 o pom, pom, pom. Això pràcticament no hi és, però veritablement el ritme intent de la sardana, jo crec que és una sardana que perfectament és molt ballable, es pot fer molt ballable, i al mateix temps també té un perfil de sardana seriosa, tal i aquesta imatge que ens podem tenir de la sardana que es pot ballar però que té un missatge intern molt bonic i al mateix temps mica recòndit i que al mateix temps sigui una sardana que ens doni aquesta imatge, aviam, potser no ens surt ben bé la paraula, la imatge del bon, de la, del bon fer de la música catalana. Eh? Una imatge, diguem-ne, que ens representa també a nosaltres amb un aspecte, diguem-ne, plàcid, per dir-ho d'una manera, de bona gent, de bona gent, i del mateix temps, diguem-ne, de la paraula possiblement no l'acabo de trobar, de bona gent, i que al mateix temps sigui una sardana de que ens englobi tots plegats amb un tipus de llenguatge, que és un llenguatge que hem heredat, però que sembla que està exposat aquí amb una sardana que té molt bona factura.
Doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim a escoltar la bona llavor del mestre Soler d'Esteve Molero. Doncs acabem de sentir la bona llavor del mestre Soler d'Esteve Molero. Francesc, alguna observació?
Home, sí que és una sardana que en certa manera em toca, perquè no hem d'oblidar que el mestre Soler era, va ser el director de la Principal de la Bisbal i director també de l'Escola de Música de la Bisbal durant molt temps, i que el Conrad Saló, un altre insigne director de la Principal de la Bisbal, li va dedicar una sardana que es deia Bona Llavor, precisament, que és una sardana esplèndida. I, per tant, en aquest aspecte, doncs, jo crec que l'Esteve ha fet una confluència aquí de títol i hem sentit aquesta sardana, que, com veiem, està molt bé.
Molt bé, doncs seguim endavant. Antoni, quina és la segona sardana seleccionada que tenim avui? Mentre la busques, si vols... Sí. Ja l'anticipo jo.
Posidònia.
Ja la tens, molt bé. Doncs Posidònia, del compositor barceloní Lluís Alcalà, nascut l'any 1979.
Bé, aquesta és una sardana amb, diguem-ne, amb esprit virtuosístic.
Carai.
Sí, l'esprit virtuosístic, per exemple, que està a les, és un oponent a la sardana que hem vist abans, eh? Mm-hmm. On, veritablement, hi passen moltes coses. Passen moltes coses. És una sardana on el seu llenguatge és eminentment molt actiu, té atractiu, també, i que és una sardana que podríem dir que és un repte, també, per la cobla, perquè, a més, evidentment, és una sardana que és molt virtuosa, amb moltes, diguem-ne, amb una gran activitat, diguem-ne, amb dissenys molt de dissenys de molta rapidesa, eh? Virtuosístic, com pot dir. És una sardana, de tota manera, que ens passa amb això. D'entrada, es desplega les ales, i aquestes ales van volant també per tot el llenguatge d'aquesta sardana amb un gran esperit, diguem, intern de d'una activitat virtuosística. Jo crec que, de tota manera, jo agraeixo també el fet de que hi hagi un compositor que en aquest sentit busca que per la cobla també sigui un repte per tocar i tocar bé. Si és cert, per exemple, que moltes vegades una cosa que és tan activa, a vegades es pot tocar d'una manera que a vegades inclús pot fer l'efecte, i que encara no s'acaben de tocar totes, i a vegades penses una sardana molt plàcida, que pugui ser una sardana que amb quatre notes, moltes vegades inclús sembla que sigui molt difícil. Però en aquest cas, és una sardana que aquesta pròpia activitat, si es procura que es toqui bé, no deixa de ser una sardana que, de cara a les cobles, és d'una gran utilitat, diguem-ne, per centrar, diguem-ne, una certa part, diguem-ne, podríem dir, de virtuosisme. Jo crec que val la pena escoltar-la en aquest sentit per veure exactament el que ens mena. I Lluís Alcalà, que a més ell és instrumentista, també és un músic de cobla qualificat, també, de tota manera, coneix molt bé quins són els instruments de canya i que no escriu tampoc cap tonteria. Tot el que hi ha es pot fer, i es pot fer molt bé, del qual és peritori. Els instruments de metall fan una resposta molt adequada sempre, que també vol dir... Hi ha un altre aspecte, que vol dir els instruments de metall són un bon testimoni i aguanten molt bé l'arquitectura d'aquesta pròpia sardana. Jo crec, de tota manera, que un cop escoltat amb atenció, podem veure, sense anar-nos-en possiblement a més profunditats, per veure quin és aquest sentit global que té aquesta sardana, per a mi, sincerament, meritòria.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Estarem atents justament a aquests elements de virtuosisme que ens anunciaves. Escoltem ara Positònia, de Lluís Alcalà. Doncs acabem de sentir Posidònia de Lluís Alcalà. Xavier, com ho has vist? Algun comentari?
No, jo molt bé, l'estàvem comentant que la sardana està molt ben feta, està feta amb molt bon gust, i que té una flaire, no? Estàvem dient de Sederra Puigferrer, és a dir, hi ha uns dies, unes coses que hi recorden, i el que dèiem és una referència, no sé si és ja conscientment feta per algun motiu o alguna cosa, però en qualsevol cas està molt ben feta, és a dir, que està molt ben integrat.
I és una bona referència.
És una bona referència i està ben feta, per tant, en el discurs de la sardana està molt ben integrat i jo penso que és una molt bona sardana, sí.
Home, va ser guanyadora del Premi Ceret Banyoles i, per tant, potser hi havia...
Hi ha alguna intenció de fer la referència, no?
És molt probable, eh?
Doncs moltes gràcies, Antoni. Anem per la darrera sardana d'avui. Quina tenim? Com està seleccionada?
Bé, la sardana, la darrera, diguem-ne, és a la recerca, sembla, la recerca...
A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.
Aviam, és una sardana que a mi m'ha agradat molt, de tota manera, que incorpora un instrument pràcticament, no diré que sigui desconegut, però en tot cas molt poc conegut, que és la barítona, que és una tenora, diguem-ne, que sona una cinquena baixa. Una tenora en fa, que sona una cinquena baixa, que té un so, per això en diu baríton, no? Un so, ja diré bé dir, com si fos un so de control baríton a baix, o sigui, una mica un so que és de tenora, però un mica indefinit, eh?
Sí, com una tenora més greu. L'heu fet servir en alguna ocasió?
Jo tampoc.
Sí. Jo tinc per casa, sembla que tinc un disc que hi ha que sobre aquest instrument. El tinc, sí. El que passa, que està molt bé, crec que el compositor també és un compositor que toca aquest instrument. Toca aquest instrument, ja ho sentireu. La sardana està molt ben feta. Està molt ben construïda.
I disculpa, pregunta. La barítona substitueix una tenora o està inclosa?
No, és una tenora de més a més. La barítona, o sigui, és la copla normal més la barítona. De tota manera, la sardana està molt ben construïda, està... Jo, no fem un anàlisi exhaustiu, potser perquè no toca, però el que sí que podem dir que el seu esperit, aquesta novetat del nou so, sorprèn. Mm. Què pot passar amb això? Que de cara al futur pot tenir una continuïtat que és molt difícil de dir. Jo voldria dir, de tota manera, que el quartet de corda generalment és de dos violins, una viola i el violoncel. No deixa de ser una agrupació de música de cambra una mica, per exemple, que manca un instrument que, per exemple, que cobreixi el buit que hi ha entre la viola i el violoncel, que és d'una octava. Es va crear un instrument que se'n deia el violo, però que també trobem també hi ha una mica la viola tenor. Però com que tota la literatura que hi ha de tota la vida és de dos violins, viola i violoncel, aquests instruments que poden ser a la cinquena baixa de la viola, per exemple, no han tingut recorregut. En aquest cas, què pot passar amb la barítona? Què pot passar? Et pot haver-hi una sardana també que ocasionalment doncs s'escrigui també amb la barítona, que pot ser com a instrument, a més, però pot ser, i pot ser molt atractiu, però en certa manera és molt difícil que aquest instrument interessant, no sabem quin recorregut pot tenir. Però val la pena escoltar-la, perquè és una sardana també que aviam, podríem fer un anàlisi exhaustiu, però fa l'efecte que el que podem fer és escoltar quin llenguatge té la barítona i com està de ben posat també en aquesta sardana.
Molt bé, doncs gràcies per aquests comentaris, Antoni. Fixeu-vos especialment justament en aquest timbre de la barítona, aquesta espècie de tenora de registre més greu, i escoltarem com fraseja amb aquesta sardana A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa. Mm-hmm. Doncs acabem de sentir A la forja d'un nou so de Xavier Ventosa. Francesc, com has vist la baritona?
Bé, és un instrument molt peculiar i aquí suposo que és el Campos que em fa una gran creació, que és una mica la persona que s'ha encarregat d'exportar-la i de treure-la. En aquest cas, crec que la sardana està escrita de forma que la barítona substitueix la segona tenora. Mm-hmm. Vaja, la segona tenora substitueix una de les tenores. I a banda d'això, la sardana en si és una sardana molt ben feta. Xavier és un altre dels grans valors que tenim en aquest aspecte.
Abans ho comentàvem, la singularitat d'aquest instrument, que tècnicament potser és una mica més complex d'interpretar que la tenora.
A veure, clar, pensem que és un instrument que només n'hi ha un o dos, o sigui, hi ha l'original que s'ha trobat, es va trobar, el prototip que s'ha fet per... I ha, els instrumentistes que han tingut ocasió de treballar-los i de practicar amb ells també són molt pocs. És a dir, és un instrument que està naixent i no sabem quina trajectòria tindrà, que esperem que sigui molt llarga, no? Però, clar, això vol dir que un instrument no s'aprèn d'un dia per l'altre, és a dir, requereix molt de temps, requereixen fins i tot generacions fins que no s'arriba a dominar aquell instrument, perquè els professors, ara, per exemple, si el Jordi Campos és un dels grans instrumentistes de la barítona, ell haurà tingut unes dificultats per arribar a dominar-lo, no? Però llavors el següent alumne que tingui que li pugui explicar com funciona ja haurà, partirà del seu aprenentatge i anirem construint aquesta tradició. Però ara, en aquest moment, és un instrument com difícil, és com un cavall, no? Que no l'hem domat encara i estem a sobre intentant-lo domar. I bé, té unes certes dificultats, esclar
també
que sí.
També ens hem d'acostumar a escoltar aquest instrument,
clar,
que és molt... Té una sonoritat...
Especial
i nostàlgica, eh?
També.
És molt nostàlgica, perquè a la tessitura normal de la tenora, el fet de que sona tan greu, i es pot tocar piano les notes greus...
I tant.
Té una bellesa extraordinària en quant, i després també... Aviam, està molt ben escrita, també, aquesta sardana. És un compositor que escriu molt bé i el que passa que, en fi, veurem què passa, quin recorregut pot tenir aquest instrument.
A mi, perdona, Arnau, a mi el que m'agradaria és que s'inventés, és que si ja que estem a la ràdio, o bueno, a la ràdio, al podcast...
Tu digue-ho.
Jo reclamo un també de la família dels Tibles, és a dir... Ja,
com s'anomenaria?
Sí, a mi m'encantaria poder fer una... No ho sé, no he pensat el nom, el Tiblet.
Però més agut.
Bueno, és que...
Més agut?
És que el Tible... Està a prop de la tenora, relativament quan es registra, o sigui, estan com encaixats, això que diem d'omplir els forats, no? Doncs un tible que fos més agut i que pogués tocar aquestes notes tan agudes del tible, que normalment són estridents i que estan per allà dalt, que no sé què, que el pogués fer amb comoditat, no? Això seria com un tible petit que no li costés fer aquestes notes. No sé, és una idea.
Tiple piccolo.
El tiple piccolo. I això, pensa que aquesta utilitat no és perquè sí que volem instruments, que tal,
clar,
sinó
clar,
perquè els compositors necessitem expressar coses cada vegada diferents de les que s'han fet. I això ens dona molt de camp per córrer. I en l'àmbit de les dues cobles i les tres cobles, que tenim sis tenores on tenim sis tibles, si dos poguessin ser el tible piccolo i dos la barítona, quan instrumentaries per a cobla, de tres cobles o dues, tindries moltes més possibilitats, no?, del que dèiem, de fer coses. No?
A mi se m'està acudint una petita perversitat.
A veure.
Nosaltres dos, tant Francesc com tu, Xavier, que escriviu tan bé, de fer com una mena d'obra per barítona i cobla.
Feu les ganes no falten.
Per poder escoltar aquest instrument, diguem, amb un bon... Com si fos un petit concert, o un concert d'estuc, per barítona i cobla. Seria molt bonic. Escolta, vosaltres que escriu molt
ja
bé...
Agafem el guà.
Doncs ja ho veieu, hi ha set de barítona. Seguim endavant.
La cobla en un minut.
A la cobla en un minut, avui descobrim un instrument amb cos, profunditat i un paper clau dins de la cobla, el fiscorn. El TERFCAT defineix el fiscorn com un instrument aeròfon del grup del metall propi de la cobla, semblant a la trompeta, però de cos lleugerament cònic i proveït de vàlvules o pistons. Sentim-ne ara una interpretació breu. El fiscorn és un instrument clau dins la cobla. D'una banda, té un paper rítmic i harmònic molt clar, que ajuda a sostenir i a donar cos al conjunt, i de l'altra, també assumeix passatges solistes, sovint en diàleg amb la tenora, creant moments de gran expressivitat. Què hi teniu a dir d'aquest enigmàtic i fascinant instrument?
Bé, jo crec que és un dels grans encerts del Pep Ventura, en aquest sentit, a la tria d'aquest instrument. Jo no sé exactament com el tenia localitzat, però és un dels grans encerts. Jo crec que, jo quan explico la instrumentació per cobla, poso en primer lloc la tenora i el fiscorn, perquè són els dos grans instruments. Són instruments que ens donen capacitat solística, virtuosística, però també capacitat d'acompanyament, ja sigui amb la vessant més rítmica o amb la vessant de nota llarga, etc. A més, a dins de la cobla n'hi ha dos tenores, dos fiscorns, i per tant tenim tota la vessant de duet absolutament coberta. És un gran, 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 gran instrument.
El problema del fiscorn és que la nota més greu és el sol bemoll o fa sostingut.
Correcte.
Que és clar, la tonalitat veritablement més comuna de la cobla és fa major. Major o menor, vaja, però sobretot major. I, és clar, tenim el segon fiscorn, majorment, només té aquest fa sostingut, i aquesta nota fa, encara que es va inventar, ja ha inventat un fiscorn de quatre notes, de quatre cilindres, però sembla ser que els instrumentistes de fiscorn troben que aquest instrument que pot arribar fins al fa, l'instrument no acaba de tenir la noblesa, per exemple, que ells busquen. Tal qual, la cobla, en el fons, se'n ressent d'això, perquè el contrabaix ha de ser un contrabaixista molt bo, en certa manera, perquè cobreixi aquesta llacuna.
Doncs passem a l'interludi.
L'interludi.
Abans de conèixer la sardana finalista d'avui, obrim l'interludi. La sardana és una música viva, així com un element propi de la cultura popular catalana, però la pregunta que us llenço avui és clara. La sardana pot anar més enllà de la cobla? Xavier, endavant, t'ha tocat.
M'ha tocat?
Sí.
Si la sardana pot anar més enllà... Home, jo penso que sí. És a dir, no és difícil de contestar aquesta pregunta. És que no té res a veure, diguéssim, la forma musical, el caràcter d'una dansa o d'una música en general amb la formació. El que sí que és veritat és que, evidentment, hi ha formes musicals i danses o qualsevol expressió musical en general que neix en un context determinat. Per tant, quan es crea o com es desenvolupa aquesta forma, està molt vinculada la formació en la qual ha nascut. O sigui, la sardana, doncs, diguéssim, la seva forma té en compte que hi ha un solista, normalment la tenora, té en compte també que hi havia una dansa que s'aplicava en que la interpretava la cobla, per tant, ha nascut en un context que fa que la forma sigui... Però un cop s'ha creat, és a dir, ja la tenim feta, llavors això ho podem, entre cometes, exportar. És a dir, no té per què quedar-se aquí. És a dir, la música no és de ningú, és de tothom, i aquí està la gràcia. És a dir, que la podem traslladar en altres àmbits, com hem parlat abans de l'àmbit simfònic, no? Sí, hi ha valsos, els valsos potser s'han creat en un context que no és el simfònic exactament, però que s'han acabat desenvolupant en la forma que els coneixem normalment en l'àmbit simfònic, i que els podem tocar un vals amb una cobla tranquil·lament o una polca o el que sigui, i que potser no és allò on han nascut, no?
La pregunta també seria que la cobla...
Un rock and roll, perdona, un rock and roll també, si podem agafar una cobla i tocar un rock and roll. Per tant, agafem una sardana i la traslladem com s'ha fet moltíssimes vegades en altres àmbits, no? Els tiets... han agafat la forma sardana o el color sardana per fer música en un grup de música moderna i ha tingut un èxit espectacular. Vull dir, això no és casualitat, és perquè estem ajuntant la força de dues coses, no? La sardana com a sardana i la força d'un medi que és com és un grup de música moderna o de rock o de com li vulguem dir, que té una projecció, que té molt de públic, etc. Tu juntes les dues coses i és un èxit, no? Podia haver estat un desastre, també és veritat, eh? No ho sabem, això, quan es fa la prova...
És un atreviment.
Clar, és un atreviment, és a dir, no sabem què passarà. Però es prova i funciona, i aquí està la gràcia. És que si no proves la cosa, això que dèiem abans, no? Si no tens el risc de provar coses noves, sempre et pots quedar amb el dubte de si tindria èxit o no.
De tota manera, penso sí que la tenora paga molt bona moneda.
Ja, és veritat.
Sí. La tenora és un instrument veritablement gloriós en aquest sentit.
Tu, Francesc, com ho veus?
Sí, sí, absolutament d'acord. És a dir, la sardana no té res que veure, és el que ha dit el Xavier al principi, la sardana com a forma musical, com a estructura musical, no té res que veure en com l'interpretes. Tots hem sentit, tots sabem que la Santa Espina és la sardana més característica, però la Santa Espina va néixer sense cobla.
En l'àmbit simfònic.
Va néixer en l'àmbit simfònic.
Amb l'oboè imitant el cant de la tenora.
Imitant, no, era la melodia. Tots sabem que l'Empordà, per exemple, és una sardana que hem escoltat moltes vegades, però Morera la va concebre per coral. Val? I la versió original és per coral, malgrat que després se n'han fet versions, que no va fer el Morera, però la versió de Morera és coral. Per tant, no té res que veure, és que de vegades ho confonem, això. Sardana i cobla ho confonem. La sardana pot ser interpretada per qualsevol formació musical i la cobla pot interpretar qualsevol tipus de música.
Sí, pensem de tota manera, el que tu dius, que és ben veritat, pensem precisament Morera, que va conrear molt la sardana coral. Tenim, per exemple, la sardana de les monges, la sardana de les monges, o la font de l'Albera, per exemple. Són sardanes que són excel·lents sardanes, que el Morera, veritablement, tenia una traça especial en escriure aquestes sardanes pels cors, inclús diria, no solament pel cor mixte, sinó pel cor d'homes.
Sí.
Però sí, estic totalment d'acord. Aquí està els experiments, també, interessantíssims, que va fer Gerard. Buscar que la sardana, diguem, fos també per un grup d'instruments heterogenis. De tota manera, deixeu-me explicar, encara que sigui un bon minut, que la sardana de Pau Casals, el Sant Martí del Canigó, la transcripció per orquestra, això m'ho explicava la Marta, la vídua, la Marta em deia, és que el mestre, quan es fa amb orquestra, demana a l'oboè, quan arriba el culmin, el tira, més, però l'oboè no dona més. L'oboè no dona més, i és el que passa, per exemple, quan tu es... Perquè és que aquí et volia dir que el mestre, en aquest Pau Casals, sentia en ell el so de la tenora. Qui de nosaltres moltes vegades ha pensat que hi ha alguna melodia que hem fet que possiblement l'hem pensat pel cant de tenor, pel cant de tenora, que és un instrument en aquí tan representatiu, a part de que ho són tots els altres, eh? Però és veritat que la sardana, inclús la sardana coral, crec que ens representa de debò, també, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Totalment.
Bé, doncs gràcies per aquests comentaris i ara sí, encarem el tram final del programa d'avui.
La tria del jurat.
Doncs finalment arriba el moment de conèixer la segona sardana finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Donem pas a Xavier Pagès Corella, quan vulguis, Xavier.
Doncs la següent sardana finalista és... A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa.
Doncs enhorabona a Xavier Ventosa i també, òbviament, als compositors Esteve Molero i Lluís Alcalà per les seves obres. Doncs gaudirem novament d'aquest so tan especial i singular de la barítona, amb aquesta sardana a la forja d'un nou so de Xavier Ventosa, que serà segona finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Doncs ja veieu quin bon ambient que hi ha aquí a l'estudi. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'activitat i l'actualitat dels Premis Preludi al web premisperaludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.